Sempre amb tu. Bateguem el ritme de l'actualitat i escoltem totes les opinions. Sempre amb tu. Parlem de tot i amb tothom. I ens agrada passar-nos-ho bé. Tot el que passa a l'Ametlla de Mar t'ho expliquem al Sempre amb tu. De dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 8 del vespre a la Cala Ràdio. Amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó, Sempre amb tu.
Divendres 15 de juny, benvingudes i benvinguts al Sempre amb tu de la Cala Ràdio, programa que ahir ja els vam dir, no està a l'estudi, sinó que ve fins al port pesquer de l'Ametlla de Mar i en concret ve fins al catamarà del Tunatur, perquè farem el tret de sortida a la temporada turística, tot i que qui pensi que comença per Sant Joan, ve equivocat, perquè avui les platges caleres doncs, ja arrenquen amb un esplendor, per entendre'ns, perquè també arrenca ja el servei de platges diari al nostre municipi, i també d'aquí a no res, a pocs dies comença una campanya de descomptes entre empreses d'activitats nàutiques i també entre comerços i restaurants de l'Ametlla de Mar. Per parlar de tot això, avui farem una tertúlia a bord d'aquí del catamarà Tunatur Balfegó i, per tant, primer que tot, permeteu-me que saludi a qui ens acull avui aquí en aquest catamarà, David Puente, director comercial de Tunatur. David, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, benvinguts.
I gràcies per acollir-nos a casa vostra avui. Ara entendran després, els expliquem el per què. Saludem a la resta de convidats, Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme. Damià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En representació del sector dels allotjaments, per entendre'ns, ens acompanya avui Sònia Vega, cap de recepció del càmping Ametlla. Sònia,
hola,
benvinguda, bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tots. De part dels comerços de l'Ametlla de Mar, ens acompanya la Carme Blanc, de Carme Blanc Design. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya avui en aquest programa especial que fem en directe des del Tunatur, Josep Margalef, xef del Molí dels Avis. Josep, també, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, hem triat una ubicació diferent avui per fer el programa. Ja no és el primer que fem fora de l'estudi aquesta temporada, bé ho saben, hem estat a la plaça Nova aprofitant el Sant Jordi, també hem estat al càmping Ametlla, precisament també aprofitant doncs, l'Ultra Clean Marathon, i també vam estar al mes de novembre, si ho recorden, a la residència d'Avis de l'Ametlla de Mar en la jornada de portes obertes. Però avui nosaltres el que volem és fer una cosa diferent, és vindre aquí al Tunatur perquè, com dèiem, volem fer ja sentar les bases de com ha de ser, com preveuen que serà aquesta temporada turística. Abans que res, si haguéssim de dir com està anant l'any, no sé si dir esta primavera, perquè meteorològicament ha estat una mica estranya i aquí també suposa que ho podrem comentar, perquè mos ha plogut i hem tingut temps una mica diferent. Però com la intuïu aquest any? Com ha arrencat este 2018? Amb quines sensacions teniu des de l'administració, des de restauració, des d'allotjaments, activitats, empreses, locals? Quina sensació teniu? I arrencar.
Bueno, ja arranco jo perquè aquí tothom té una mica de por. A veure, les sensacions són bones, no? Sempre amb moltes ganes de començar la temporada, però clar, com has dit tu, la climatologia no ha sigut la idònia. Llavors, doncs, bueno, ens està costant una miqueta, però ja la gent ja comença a vindre, ja comença a arrencar i jo trobo que tenim molta il·lusió i ganes i suposo que serà una gran temporada.
El temps segurament ho hem vist aquest mes de juny, vam haver d'ajornar les catifes de Corpus fins a l'últim moment. Aquest passat cap de setmana també patíem pel temps i al final va acabar sent un diumenge amb molt de sol. Això també ha influït una mica en que la gent que normalment en aquestes èpoques doncs, tria més a última hora cap a on va, decidís potser buscar un altre lloc o quedar-se a casa?
Evidentment, l'Ametlla de Mar és un destí eminentment de sol i platja i la gent està molt pendent del temps i ara jo crec que sempre ens hem de posar de la part o al posto dels turistes que vénen al nostre poble. Si tu estàs a casa, per exemple, en un Barcelona i la previsió meteorològica no és bona, doncs si has de vindre en una destinació de sol i platja per estar tancat a casa, pues, evidentment pues, te quedes a casa i els caps de setmana no ha fet bo. Com bé deia Josep, pues, bueno, estem esperant ja, crec que aquest cap de setmana ja les previsions ja són bones, ja el termòmetre puja cap amunt i bueno, les ganes de començar la temporada, que sigui una bona temporada i pues, bueno, des dels micros pues, donar el tret de sortida que estem preparats ja per a donar la benvinguda al nostre poble, a tothom.
La resta, per a començar, quines sensacions teniu?
Home, la sensació és que la Setmana Santa ja va ser molt aviat aquest any, no? Va ser el mes de març i llavors pues el temps ja no és el mateix que el mes d'abril, tot i que la Setmana Santa generalment pues és mogudeta a nivell de pluges o potser mal temps, aquest any pues encara més. I no ha hagut el volum de gent, crec, que vam tindre l'any abans, que la Setmana Santa va caure una miqueta més tard, al mes d'abril. Llavors això ha fet que a partir d'aquí pues, la previsió ha baixat una miqueta, i després també durant aquests mesos, no?, d'abril, maig, i el que portem de juny, pues, el que diuen la resta, que no ha fet bon temps. Uh-huh. Llavors això ha fet que, bueno, nosaltres en concret, l'acumulació de pernoctacions pues, és una miqueta més baixa que en respecte al 2017 fins ara.
Deia sobre aquest mes de juny, perquè és el que tenim més recent, o perquè el que tenim més a l'abast, però també hem de recordar que el pont de maig, que va ser un pont amb més afluència turística que no pas la Setmana Santa, per les dates, evidentment, també va ploure. Sí. I tot i ploure, el municipi es va omplir per les jornades de la Tonyina Roja.
Sí, se va omplir, però no donaven la previsió de tanta pluja que ens van assustar. Que si havíem d'agafar, i que no sé si havíem d'agafar un bot per a marxar del que havia de ploure, i al final no va ploure tant i tant.
Mm-hmm. Sigui... de mirar el temps sempre és perillós, no?
En tot i amb això, l'ocupació va ser molt bona, i no sé si la resta també ho vau percebre igual. L'ocupació durant el pont de maig jo quasi diria que va ser millor que la Setmana Santa.
Sí, realment la Setmana Santa i la primavera ha tingut una mica atípica, almenys el que portàvem els últims anys, i això ha fet, doncs, que sí, que realment la gent volgués vindre, però que el temps no deixés voler vindre. Realment es trobaven que el mes de maig encara estava nevant, i el canvi de xic de neu, platja, s'ha fet bastant tard. I això, doncs, ha indicat que s'ha de retrasar tot una miqueta.
Jo he fet una cosa, al meu telèfon mòbil he mirat avui quant de sol mos donen, i en principi l'aplicació del temps del meu mòbil em dona sol i només surt sols. Per tant, esperem que sigui així i que es mantingui. Bé, hem fet una mica de sondeig de com ho hem vist. En el cas dels comerços, Carme, clar, és una cosa diferent, no? Suposo que també aquesta visita de turistes sol ser més en cap de setmana. Per tant, el públic local potser és el que manté viu el comerç. Quines esperances teniu de cara a aquest estiu? I a més ara, perquè després comentarem aquesta nova campanya per comerços i empreses de turisme nàstic, quina sensació teniu des dels comerços?
Home, tenim molta il·lusió. El mal temps també ens afecta, perquè no estem venent biquinis, estem venent botes d'aigua, paraigües i jerseis i caçadores, quan hauríem d'estar venent biquinis i roba de temporada. I bueno, les expectatives i il·lusió molta n'hi tenim, amb tot el que estem mirant d'organitzar i esperant que vagi, que vagi bé.
Parlem una mica de com es planteja aquest estiu. Com dèiem, avui ja arrenca, doncs, aquesta temporada de platges. A partir de la una les notícies us ho expliquem amb detalls, totes les novetats de la temporada de bany 2018. Però, com apuntàvem, les activitats nàutiques i els comerços i restaurants de l'Ametlla de Mar s'han unit, s'han aliat per tal d'impulsar una miqueta més la compra, els comerços, també bé anar a menjar o anar a sopar als nostres restaurants, amb la voluntat, doncs, d'oferir uns descomptes a aquelles persones que ja venen al municipi i que aprofiten i que fan alguna de les activitats nàutiques que es fan a l'Ametlla de Mar. Bé, algunes de les empreses que es fan activitats nàutiques. I justament, Damià, això, explica'ns com sorgeix aquesta iniciativa, perquè és una mica també avui el que volem presentar en aquesta tertúlia que fem, recordem, en directe des del catamarà Tonatur Balfegó. Aquesta experiència, ja sabem, de nedar amb les tonyines, que a més ara ja les tenim noves, després de la temporada pesquera. Damià, com sorgeix aquesta idea d'unir turisme nàutic amb comerç, amb restauració?
Bé, esta idea sorgeix d'aquí mateix d'on ens trobem, que és del Tonatur. Més en concret, pues, David va vindre en busca nostra a l'oficina de turisme per a informar-nos. Bé, ja feia temps que ja n'estàvem parlant, de que el Tonatur, pues, bueno, fa un autocar que ve pels matins, que traslada gent dels hotels de Salou, Cambrils i La Pineda, crec, i que enguany, pues, ampliaven estos viatges a dos autocars, un autocar pel matí, un autocar per la tarda. Això què volia dir? Que hi havia la possibilitat, o hi ha la possibilitat, de que la gent que ve pel matí a fer el Tonatur del matí pot quedar-se tot el dia i tornar amb l'autobús de tornada cap a la tarda. Entonces, es van plantejar, pues, de quina manera que podríem fer per oferir un ganxo, no? Per a que la gent, pues, un motiu per a que la gent si aquest és el poble, passar a passar el dia i descobrir, perquè clar, donava la circumstància de que la gent venia, feia el tunatur i marxava. I bé, doncs, bueno, vam estar parlant-ho amb David, vam tindre diverses reunions i bueno, doncs, primer vam parlar amb els comerços, amb els restaurants, de què podíem fer per a este ganxo, no? I doncs, bueno, a través de diverses reunions vam saber que volia Porto fer uns, com un talonari, uns descomptes que des del tunatur s'oferirà a la gent que fa lo, l'autobús. Això va ser lo, la primera, el primer que es va acordar, però després bueno, es van afegir també este, este talonari pues, se patrocinarà o se subvencionarà des de turisme. Entonces, també es facilitarà als clients que fan activitats a la resta de, d'empreses de, de la Mella, d'empreses nàutiques de la Mella de Mar Experience, i, bueno, i formen part tant restaurants com, com botigues.
Ara comentarem també el turisme nàutic perquè de fet en aquests anys estem veient un increment d'empreses que es posen en marxa doncs, per oferir un ventall de possibilitats en una zona, al Golf de Sant Jordi, doncs, perfecta per realitzar moltes activitats nàutiques, però aquest èxit del qual ens parles, Dami, té números, suposo, perquè bé, hi ha restaurants que hi participen, hi ha comerços, quants en total, i com ha anat el creixement? Perquè em sembla que al principi doncs, hi havia un petit grup, però això ha anat creixent, no?, d'alguna
clar,
forma.
Ha anat creixent, perquè en principi era un petit grup, i bueno, doncs, la gent doncs, bueno, s'ha anat passant la veu, vam fer altres doncs, difusió per megafonia, per e-mails, vam enviar informació per a que ningú es quedés fora, en principi, clar, jo crec que un any ho hem d'emprendre una mica com a prova pilot, a veure com funciona, no? I crec que de cara a l'any que ve ha sigut una tasca bastant laboriosa, no? Jo crec que l'any que ve ja tenim una base, no? S'han anat creixent, s'han anat incluint, potser hi havia gent que primer no ho veia gaire clar, després ha vist que el volum de gent que s'apuntava, s'han anat apuntant, per això s'ha retrasat una mica el talonari, perquè ja el teníem fet i molta gent, per favor, deixeu-nos entrar, el talonari s'ha traduït a diversos idiomes, el talonari també s'afegirà en dos planos, un plano, perquè clar, tanta numeració, pues, se veia massa com fos un plano amb els restaurants i un plano amb els botiguers, que anirà dins el talonari. Bueno, ha sigut tot un procés molt, molt laboriós, que l'any que ve pues, bueno, analitzarem com funciona, pues, ja podrà entrar pues, gent, comerços i restaurants de fora del casc urbà, se podria inclús mirar com ha funcionat de ser talonari, oferir-lo a les immobiliàries, als clients que venen no només del casc urbà, sinó de fora de les urbanitzacions. Bueno, jo crec que és un començament això, i que estiguéssim tots units, no? Tant restauració com empreses com botigues sota el paraigües i la marca Mella de Mar. Jo crec que és un gran pas.
Sí que cert que entenc que això es promociona perquè qui ve a fer activitats nàutiques a la Mella de Mar no només conegui la línia de la costa cap a fora, cap a la zona de la mar, sinó que també conegui el nostre nucli urbà, el nostre casc històric, conegui que es cou per dins dels carrers més icònics de la Mella de Mar, no?
És un dels objectius. Jo crec que un lo principal és que la gent que ve a fer una activitat i no està de vacances al poble, la que està de vacances també, però està que ve a passar unes hores, que es quedi més hores, que es quedi passar el dia i que conegui pues, lo que dius tu, Dani, pues, dins, lo rerefons, estos carrers nostres, plens de comerços, de botigues, de restaurants, que a part de la façana impressionant nostra marítima, pues, que el poble té vida, que té un comerç extraordinari, amb molta qualitat, amb molta varietat, i que descobreixi pues, la nostra gastronomia i bàsicament és això.
Evidentment, hi ha molta gent que es passeja, però amb aquesta voluntat doncs, d'afegir aquests descomptes, s'intentarà que evidentment també coneguin i passegin comerços i restaurants del municipi. Dèiem que aquesta idea surt d'iniciativa de que el Tunatur, David, amplieu els busos que venen fins a la Mella de Mar diàriament per portar doncs, turistes de la Costa Daurada, Salou, Cambrils, La Pineda, tota la zona, molt més infraestructura hotelera, evidentment. Entenc que bé, des del Tunatur, vist l'èxit que està tenint aquest producte turístic, volíeu reforçar també una mica la presència d'aquesta zona amb molts turistes, com dèiem, que coneguessin també els nostres atractius, coneguésseu el vostre producte, però també la cala, no? Què és la cala, no? Més enllà de les tonyines roges o de la tonyina roja.
Sí. Realment ha sigut un pensament en que si hem de créixer, hem de créixer tots. Hem de fer destí, tots plegats. Si volem atraure més clients, més aventurers que puguin conèixer l'Ametlla de Mar, doncs hem de treballar junts, hem de treballar que tots anem de la mateixa mà i crear un destí potent, un destí desconegut realment, que dintre de la proximitat que tenim, dintre de la Costa Daurada, amb el gran banc de llits que hi ha disponibles, doncs aprofitant que nosaltres portem els clients aquí a l'Ametlla de Mar, doncs amb aquest autobús de la tarda volem reforçar que puguin quedar-se aquí tot el dia, que ho puguin conèixer, que puguin parlar de nosaltres, que la cala doncs creixi i que tots ho tinguin guanyant. I que puguin conèixer tant restauració com botigues, història del poble, les nostres platges, el GR, tots els encants que pot tindre i sobretot el millor que tenim, que és la nostra gent.
David, en aquest sentit, suposo que fer aquest pas, aquest creixement, diguem-ne, també doncs, de la infraestructura per atraure visitants doncs, al Tonatur, usuaris del Tonatur, també ve motivada perquè heu anat creixent en nombre de clients en els anys que porteu d'activitat i de fet ja veurem si les previsions que feu a inici de temporada es compleixen o no, perquè evidentment hem tingut un temps una mica enrarit, però sí que és cert que voleu intentar superar la xifra de les 17.000 persones que van passar pel Tonatur l'any passat.
Doncs sí, l'any passat van vindre 17.400 persones i enguany tenim una previsió de que puguin vindre 20.000 i dintre per aconseguir aquests 20.000 doncs, bueno, intentem doncs que pugui vindre molta més gent, donar a conèixer el destí, la nostra activitat i que no només vinguin a conèixer-se a nosaltres, a fer el Tonatur, sinó que coneguin l'Ametlla, coneguin altres activitats, coneixin la restauració i el poble. D'aquí que s'iniciés l'iniciativa de poder oferir l'opció de que es quedin els clients aquí quan vinguin, sinó acertadament van optar i s'ha optat en aquest cas per ampliar no només als clients del Tonatur, sinó tot aquell que vingui a fer una activitat nàutica a l'Ametlla de Mar.
Clar, evidentment, qui ve al Tonatur ha de passar necessàriament pel port pesquer, eh? Ha de conèixer una miqueta també la façana marítima i algun d'aquests carrerons que ens enfila cap a l'interior. Però és cert també, en aquest sentit, per exemple, Damià, que hem vist com la façana marítima d'un any aquí o de dos anys aquí ha anat guanyant diverses empreses nàutiques, no? Veiem que aquest estiu hi ha molta més activitat en aquest nou moll de Ribera i això també doncs, ha fet que principalment hi havia moltes activitats que estaven doncs, al Club Nàutic o estaven fins i tot també doncs, evidentment a Port Calafat, al Port de Sant Jordi, també vinguessin cap al Port de la Cala, no? Cap al Port de l'Ametlla de Mar.
Doncs la veritat és que és una evolució impressionant. Fa uns anys pràcticament, nosaltres no recordo que veníem la pregunta maldita, no? Quan venien a l'oficina de turisme i els turistes, què podem fer? I nosaltres ja, bueno, se poden fer moltes coses, però passejar, GR, però i ara, pues, la veritat és que tindre este grup, no? D'empreses que han anat sorgint, d'empreses que es poden fer activitats nàutiques i activitats, a vegades, pues, passejades i d'això, pues, bueno, és espectacular, no? I quan venen a l'oficina, què podeu fer? Els donem el folleto de les empreses de l'Ametlla de Mar Experience i fan, pues, sí que es poden fer coses, doncs sí, doncs l'Ametlla pues, té esta capacitat de que, clar, és que tenim un entorn magnífic i està per explotar i tenim això, tenim aquestes empreses que fan aquestes activitats però sempre també aprofitant l'entorn però sempre respectant-lo, no? Sempre que gaudíssim d'esta natura i d'este d'allò, però amb respecte sempre, no?
Bé, el GR em sembla que segueixen encara un atractiu molt important i aquí diu que són les Rambles de la Cala també, perquè ara que arriba el bon temps s'hi troba molta gent passejant pel nostre camí de ronda. A més, permeteu-me l'incís, guardonat amb una de les banderes blaves que es van lliurar dimecres i que a més, Damià, em sembla que vas anar-hi tu també amb el Club Nàutic a recollir-les.
Sí, com vaig anar com a representant del nostre ajuntament, del nostre poble, de fet, conjuntament amb l'Enric del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar, i bueno, és un honor no anar a recollir les banderes blaves i ser el municipi de Catalunya que té més banderes blaves, no? I clar, la gent, doncs, bueno, veus que la gent aplaudeix i la gent te felicita i és un honor, no? Tindre aquesta costa tan espectacular, tan magnífica, conjuntament amb l'OGR, com bé dies, que la veritat és que és, doncs, bueno, és un dels GRs més transitats i més valorats de la costa mediterrània.
Els turistes, per exemple, Sònia, que s'allotgen doncs, al càmping Ametlla, clar, teniu unes cales emmarcades amb cales verges, per entendre'ns, no? O platges guardonades amb aquest turisme que manté, no? Aquesta costa que es manté natural, també valoren les platges amb bandera blava, amb serveis, o són un públic que busca una cosa més natural, en general?
En general és un públic que valora que la costa estigui, pues, que sigui un entorn verge, que estiguin ben cuidades i que tinguessin banderes blaves. Sí que és veritat que nosaltres tenim un públic molt familiar i degut a que venen amb nens petits també es van movent per tota la costa, però clar, és que des del dia que arriben al càmping fins que marxen, pues, bueno, tenim un planell que és fantàstic, ¿vale?, que estan totes les cales marcades, les que són de sorra, les que no, i llavors la gent pues, se va movent. Els que tenen nens petits pues, fan un dia de piscina i un dia a calafort, després hi ha pues, gent que ja tenen nens una miqueta més grans i ja se solen quedar per les cales que donen directament al càmping. I la veritat que jo crec que és el que realment els atrapa, perquè tenim, bueno, el càmping en si és un... té clients fidels de fa molts anys, vull dir, jo fa 17 anys que estic al càmping i hi ha clients que fa 17 anys que venen de vacances al càmping i són clients que normalment s'acostumen a quedar pues, al Port de l'Estany, a la Cala de Santes Creus, a les platges que menys serveis tenen, però sí és veritat que les famílies agraeixen també molt que hi hagi pues, platges com Sant Jordi, Calafort i demés que tenen uns serveis importants.
Que són platges, doncs, evidentment, sí, que tenen sí. Doncs, les guinguetes, els xiringuitos, sí. Tenen doncs, el socorrisme, tenen moltíssims més serveis. Tot i que, bueno, evidentment, sempre hem dit que la Costa de la Cala és una mica com una carta de restaurant, no?
Sí.
I que, per tant, aquí es pot trobar de tot. Parlem dels descomptes, que hem començat a parlar d'aquesta qüestió. Comerços i restaurants, 10% de descompte és el que aplicareu tant als vostres productes com també a les cartes, perquè és important que ho comentem, que no entren doncs, als menús ja, que evidentment doncs, ja tenen un preu acordat, ni tampoc les begudes, en el cas dels restaurants. Carme, per exemple, en el tema del comerç, clar, 10% que apliqueu doncs, o quasi tots els productes o aquells que no teniu rebaixats, com ho gestioneu d'alguna forma? No? Perquè evidentment heu d'aplicar un descompte a un preu que entenc que ja ajusteu, no? Perquè doncs, sigui atractiu per a la gent que ens visita.
Sí, cada comerç ha buscat, bueno, cobrir-se les espatlles d'alguna manera, perquè havíem de buscar una cosa que fos en comú per a tots i clar, tots els comerços són molt diversos i no era gaire fàcil i vam optar pel 10% de descompte universal i llavors posar una lletra petita al darrere dels xecs i allí és on cada comerç pues, mirarà a veure què és el que pot fer. I la lletra petita, doncs, un 10% de descompte no acumulable, amb altres descomptes, en certs productes, cada comerç ha posat la seva lletra petita.
Quan parlem de lletra petita no diem que no es llegeixi,
sí,
perquè es llegeix
no,
perfectament.
És un incís, és un incís.
No, més que res perquè, doncs, per exemple... clar, en funció de cada tipus de botiga hi ha algunes fleques, poso el cas de les fleques perquè s'entendrà molt fàcilment, hi ha algunes que fan descomptes, per exemple, només en pastissets i corassons, per tant, que també solen tindre un preu, doncs,
clar, no és el mateix,
de rascar la butxaca, no. Doncs tenen aquest descompte i hi ha d'altres que ho fan amb tots els productes, per tant, fins i tot amb una barra de pa hi ha aquest descompte del 10%. Per què creieu que calia unificar també aquest 10%? Per facilitar les coses, suposo, també?
Per a facilitar-ho tot, la impressió dels tiquets, per no marejar els turistes, per fer una miqueta tot una mica igual.
I perquè considero també, suposo que és un descompte prou atractiu, perquè la gent...
Sí, jo trobo que sí.
No? Perquè clar, sí. També pot passar que si... suposo que si es liberalitzava, no? En sentit de cadascú que posi el descompte que vulgui, això també feia competència entre comerços i suposo que la voluntat, al contrari, és
fer unió.
De fer unió, no?
Sí, sí, sí.
Quin interès ha despertat, Carme, en teu cas, per exemple, però també en la resta de companys de comerços, com vau agafar la iniciativa que us van proposar des del Tunatur, des de l'àrea de turisme?
En general, conforme es va anar extenent la veu, al començament hi havia molta gent que no sabia ben bé de què s'estava parlant i a poc a poc se va anar extenent una miqueta la notícia o la iniciativa i en general ha sigut ben rebut.
Suposo que també des del comerç també busqueu aquestes mena d'iniciatives per a potenciar-se, no? Per a donar la cara, per a no només obrir portes, sinó també doncs, promocionar-vos d'alguna forma, m'imagino.
Sí, la idea és aprofitar-se de totes les iniciatives que es puguin fer i no només d'esta, sinó que més endavant fer-ne molt més i fer cada vegada el teixit del poble, el teixit comercial, fer-lo més fort.
Parlem del comerç, parlem de la restauració. Per exemple, Josep, en el cas dels restaurants, clar, el comerç obre portes i a saber quina venda té. En el cas del restaurant, obriu portes normalment amb una llista de reserves de dies anteriors o d'hores anteriors. En el cas doncs, d'aquesta campanya de descomptes, per què creieu també que els restaurants calia que us suméssiu a la iniciativa?
Home, perquè en primera instància el que vam parlar amb el David, que resulta que com ells porten els autobusos i perquè la gent es quedi aquí, hem de fer una oferta gastronòmica, perquè així, com estan tot el dia, si ho veuen atractiu aquesta oferta per a ells que els agrada, doncs així se quedaran. Llavors, si nosaltres apoyem a aquesta activitat del Tunatur i ells posen, fan l'esforç de ficar els seus autocars i això, doncs, nosaltres també hi participem i volem per a fer, doncs, incrementar el que és el turisme que es queda al poble durant tot el dia.
Clar, 10% a un restaurant, clar, hi ha molts tipus de comerços, evidentment. En el cas dels restaurants, doncs, més o menys, el rang de preus, doncs, varia en funció del producte que serviu. En el vostre cas, per exemple, la tonyina és el plat estrella,
la tonyina roja. Sí, la tonyina és el nostre fort.
És possible compatibilitzar aquesta mena de descomptes amb aquest tipus de...
Home, òbviament, els descomptes sempre és perquè el propietari del comerç, del restaurant, doncs, fan esforç també. Llavors no decidim fer este descompte per això mateix, no? Perquè la gent sigui atractiu. Sí que els preus de la tonyina, doncs, òbviament, no és un plat de sardina, que és un producte que té el seu valor, llavors, a veure, fas un esforç, no? Per a que pugui fer este descompte.
Talonaris, com dèiem, de Ametlla de Mar Shopping i Ametlla de Mar Gastronomy, que tindran a l'abast aquelles persones que facin turisme nàutic al municipi, que estiguin en alguna de les empreses que formen part de l'Ametlla de Mar Experience i que, per tant, doncs, gaudeixin del nostre litoral. Després tindran aquesta oportunitat de bescanviar aquests cupons. Cupons que, com dèiem, entren en vigor d'aquí a poques hores, entenc, un cop ja, doncs, estiguin finalitzats a l'impremta. I quan s'allarga aquesta campanya de descomptes? Fins quan s'allargarà?
S'allarga fins al 15 de setembre.
Per tant,
són 3 mesos, tot l'estiu. Sí, tot l'estiu. I després, bueno, no són acumulables, com si diguéssim, és un tiquet
per establiment, no?
Sí, per establiment, i després serà, doncs, per unitat familiar. Si hi ha un grup de 4 persones, doncs, se donarà un talonari per als 4, no 4 talonaris, entonces no podran anar a un restaurant i posar, per exemple, si van anar, en el cas, perquè tinc aquí Josep al Molí, i 4 tiquets de 10% i un fer un 40%.
Va ser que no.
És a dir, no, però d'alguna forma...
Però bueno, s'ha d'especificar perquè pot donar el cas de que hi ha gent que d'això...
Bueno, en aquest cas anirà tota la família. Si va al restaurant de Josep, per exemple, i menja, doncs tindrà un 10% de descompte, no?
Sí, tindrà un 10%, però no un 40%. Si van 4, si van 10, si van 100%, no pot ser. Després em donen, em cridaria, sortiria de la cuina, com me veuen, però després no
surten. Pujaríeu a l'oficina, com tocaria a mi també.
En aquest talonari, que suposo que també la gent del poble, doncs, anirà veient a la mà de molts turistes que anirem veient justament, doncs, a partir d'aquí uns dies, m'he fixat que, i és una curiositat que també vull comentar, està en català, està en castellà, està en anglès, en francès i en rus. Per què el rus? Què passa amb el turisme rus? Realment torna, no torna? Perquè hem vist que hi ha símptomes a la Costa Daurada que enguany és un any en què es recupera el turisme rus. En aquest sentit, suposo que en aquest ve lligat una mica perquè el Tunatur, no sé si teniu potencial client rus aquest estiu.
El Tunatur, amb el tema de l'autobús, el principal client és el rus. Uh-huh. I estem notant una reactivació d'aquest turisme des de l'any passat. Les previsions són molt bones. Si tot continua així, segurament en 4 anys com a màxim estarem ja a nivells de fa 3 anys enrere. O sigui que realment està tornant el turisme rus, s'està recuperant, i és molt important tindre'l perquè és un client amb alt poder adquisitiu i que realment ha de conèixer la nostra costa i ha de vindre.
Un turisme que es queda al nord de la Costa Daurada, baixa fins al sud, Sònia, aquest turisme rus, realment arriba als càmpings, als allotjaments d'aquí? Ho noteu d'alguna forma?
No, fins ara nosaltres hem tingut molt pocs clients russos. A nivell d'hotel me consta que treballen amb algun turoperador rus, però no crec que el volum tampoc sigui tan important. El client rus és un client que és de viatge organitzat, que ha d'estar tot programat des del primer dia fins a l'últim, hora d'autobusos, el que farà, on anirà i què visitarà, i després té, pues, un o dos dies lliures, si no m'equivoco, per anar de compres a Barcelona o a Reus o on vagin a comprar. Llavors el càmping avui per avui no entra encara dins de les seves previsions. Nosaltres tenim algun polac, gent de Dinamarca, i així sí que notem que va incrementant, però el rus pràcticament no.
Quines són les nacionalitats o quin és el perfil de gent que aprofita i gaudeix del càmping, per exemple el cas vostre, però també entenc que una mica doncs, d'aquest turisme d'acampada o d'allotjament més a la natura, no d'una instal·lació hotelera o d'un xalet.
Doncs el nostre perfil és bàsicament familiar, tot i que durant la temporada baixa pues bueno, mos anem nutrint de sèniors i de parelles que venen a passar el cap de setmana, sigui amb nens o sense. Quan ja anem de cara a la temporada són bàsicament famílies amb nens, des del 0 fins als 18 anys, diria jo, que és on a les nostres instal·lacions poden fer coses. I les nacionalitats, doncs, bueno, predomina sempre el client nacional i després francesos i holandesos. Fa uns anys teníem un turisme belga que començava a despuntar i els últims anys va baixar i des de fa un parell d'anys notem que torna, tot i que no és significatiu, però està tornant a augmentar el que és el client belga.
En el cas de l'oficina de turisme, en el que portem d'any, més o menys, heu vist algun perfil nou de visitant que demana informació? No tant a l'oficina, presencialment, que també a través de les xarxes socials, a través de les eines digitals. Qui reclama més informació d'estrangers? O és més turisme nacional?
No, bé, els tant percents de visites a l'oficina de turisme s'estan mantenint, que crec que pot variar algun any per alguna circumstància en concret, però pràcticament nosaltres tenim un 25%, 30%, oscil·la 25-30% de turisme català, després arribem al 25% nacional.
Estem parlant sempre de consultes a l'oficina de turisme.
A l'oficina de turisme. El francès pot superar a vegades el 30%, seria el perfil que ve més a l'oficina de turisme a preguntar durant tot l'any és el francès, i després hi ha els altres percents, alemà, anglès, italià, però aquests tres serien els principals.
Hem comentat abans...
Per estorde, francès, català, resta de l'estat espanyol.
Hem parlat primer que tot de la previsió d'activitats nàutiques, evidentment el Tunatur doncs, treballa d'una forma que evidentment és molt més a l'engròs que segurament la majoria o la resta d'activitats nàutiques del nostre municipi. En el cas dels allotjaments, Sònia, com estan a nivell de reserves? Perquè també és una de les qüestions, suposo que es mira, que s'analitza, no? En aquestes ja quasi alçades de l'obertura de la temporada alta.
Sí, pues, com he comentat abans, el que és l'acumulat fins ara no anàvem pel damunt, però que bueno, ho atribuïm a les condicions de la meteo fins ara i a la Setmana Santa, però de cara a la temporada d'estiu, si mirem d'ara de finals de juny fins a finals d'agost, principis de setembre, les previsions són bones i nosaltres bueno, ja tenim aproximadament unes dades que serien entre un 5 i un 10% més que la temporada 2017.
Veníem d'un estiu al passat amb dades d'ocupació rècord al municipi, sí. Tant en hotels, càmpings o allotjaments turístics. Clar, aquí entra el factor de que mantenir la línia és complicat, no? Sempre poder aguantar aquesta ocupació perquè hi ha factors, entenc que el turisme influeixen moltes coses, tant factors pròpiament interns, entenc que el context polític pot influir i recordem que l'any passat van haver-hi uns atemptats i que per tant doncs, això també pot despertar, tot i que en aquell moment no va influir en les reserves, sí que pot despertar doncs, de cara al públic buscar una zona doncs, que segurament sigui menys concorreguda. També hi ha factors externs, nous territoris que s'han tornat a recuperar turísticament o noves oportunitats també en zones mediterrànies o adriàtiques que estan doncs, guanyant pes en el turisme. Això ho noteu o ho parleu entre establiments, entre allotjaments, de si aquell turista que venia de tal país trobeu que falta menys? Aquesta sensació l'esteu comentant?
A veure, nosaltres el que sí que des del món del càmping, a nivell hoteler, la veritat que no ho sé, nosaltres dins del món del càmping sí que es mira des de l'associació i demés, pues, bueno, tenim un foco bastant posat al que és el tema Croàcia, perquè és un lloc que... Bueno, per meteorologia i per infraestructures i demés, i per càmpings, per volum de càmpings, doncs és similar al nostre. I llavors, però aquest any precisament estem notant un increment molt elevat dels holandesos, per exemple. Nosaltres sempre tenim molt públic holandès, que és un públic tradicionalment campista, i aquest any estem notant que està incrementant, o sigui, una cosa que... Bueno, a nosaltres ens afecta molt el preu del combustible perquè la gent arriba amb cotxe i bueno, pensàvem que potser la situació de Catalunya podia arribar a afectar, però fins ara no està sent així. Ja et dic, l'holandès en concret, que es desplaça amb cotxe majoritàriament està augmentant considerablement de cara a la temporada d'estiu.
Holandès, per tant, que puja, i que per tant veurem quina és la dada final, evidentment a partir de finals de juliol on farem el primer sondeig de com va la temporada turística. Evidentment el mes d'agost és un mes molt més intens. No sé, per exemple, Josep, en el món de la restauració, l'estiu passat, i evidentment, clar, comparar com és un estiu, com és un altre estiu, difereix molt. Però heu vist una tònica ascendent en aquest sentit des de la restauració?
Sí, sí. A veure, vaja, la famosa crisi, no?, que ens va pegar un bon palo, però després ja portem un parell d'anys cap aquí que la situació s'està manejant en positiu. Jo crec que aquest any també serà així. Les previsions és el que marca, no? Nosaltres, a través de la nostra associació d'hostaleria de Tarragona, en general, el que es veu és que sí, no?, que hi ha una previsió molt bona per aquest estiu, si la climatologia ens acompanya, claro.
Esperem que sí, evidentment, perquè són persones que la majoria vindran de fora. Comentem això una mica perquè, i ho veia, és complicat mantenir el gestor, i més també depenent del temps. Si ens ha plogut ara, confiem que ara ens farà calor. Quanta gent calculeu o preveieu que pot arribar al municipi al llarg d'aquest estiu? Més o menys també senyim-nos en les xifres dels anteriors. Podem arribar a les 40.000 persones, per exemple, en ple mes d'agost, Damià?
Home, sí, calculem que l'ocupació màxima poden ser 40.000 persones, sí, al mes d'agost. Si és ocupació màxima, sempre és del 4-5 agost fins al 20, fins al 16-17. Sí, jo crec que
40, que
es pot arribar. Jo ja afirmaria, porto un paper i afirmo ja l'ocupació de l'any passat d'això, i el bon temps i l'activitat que hi va haver l'any passat. Jo crec que tant a l'ocupació, als càmpings, hotels, a les empreses, com a la restauració, va ser un bon any, jo ja afirmo ja.
Evidentment, comentàvem aquesta campanya de descomptes als comerços, que per tant doncs, fa que la gent que fa activitats nàutiques es quedi al municipi, però també entenc que des de l'Ajuntament, a través de la regidoria de festes, es fa una programació festiva amb molts nits entre setmana, pensada doncs, perquè la gent que ens visita també tingui opcions, com el cinema a la fresca, com actuacions doncs, a la plaça Nova, musicals, també doncs, en altres establiments que hi col·laboren, d'alguna forma perquè també hi hagi activitat quan ja marxa el sol una miqueta, no? Podríem dir, quan ja és el capvespre, quan és la nit, tindré esta segona opció, no?, de seguir voltant pel nostre poble, no, Mario?
Sí, crec que a partir de la setmana que ve ja estarà disponible l'agenda de l'estiu i cada setmana hi ha activitats per incentivar això, no? Perquè hi ha música, hi ha cinema, hi ha habaneres, hi ha activitats culturals, hi ha exposicions durant tot l'estiu, per això, per a que la gent passegi pel poble i perquè la gent de les urbanitzacions també li trobi un atractiu, perquè no hem d'oblidar que el 80-90% del turisme al nostre poble està fora del casc urbà. Hasta les urbanitzacions, hasta els hotels, hasta els càmpings, i hem de traure aquesta gent perquè sàpiguen que... Perquè molta gent que va per exemple, amb un xalet amb una de les urbanitzacions que tenim i se'n va i no entra al poble. O potser entra al súper de l'entrada i no sap que aquí tenim un entorn fascinant, amb un poble mediterrani, amb gastronomia, amb botigues. I és això que hem d'aconseguir, jo crec que és atraure aquesta gent que vingui, no?, a visitar el poble.
Entenc que és important, però evidentment també qui ve aquí també té ganes de fer activitats més enllà de les nàutiques i, per exemple, per a mostrar un botó, al càmping Sònia, doncs teniu un ventall de programació d'activitat, jo diria que des de que surt el sol fins que els pon i encara més, no? Perquè en aquest cas el turisme d'animació és un dels vostres reclams en aquest sentit, no?
Sí, bueno, el càmping de fet està enfocat a això, que l'animació sigui durant la temporada alta un dels nostres forts, a part de l'entorn, de l'ametlla i de més. Dins del nostre establiment, pues sí, se promouen tot el que són activitats per als nens, per als adolescents, i des de fa un parell d'anys, doncs una miqueta més també pares i fills, no? Estem intentant promoure moltes activitats dins del càmping que involucri a tota la família.
Teniu unes instal·lacions, unes piscines, unes instal·lacions aquàtiques que això també permet fer moltes activitats amb el públic, i em consta que no només qui ve a la Milla de Mar, també hi ha molta gent de la Milla de Mar que es desplaça cap al càmping després, no? Perquè bueno, és com un punt, no?, de desconnexió al paratge de Santes Creus.
Sí, bueno, perquè...
La rutina.
Clar, és que nosaltres estem realment estem en un lloc que és maquíssim. Vull dir, tens un càmping amb unes instal·lacions i al davant dos cales pots fer el GR, hi ha moltíssima gent que passa, que entra, que dina, que marxa, i llavors, bueno, hi ha molta gent del poble, doncs, que ve al càmping, que van a dinar al restaurant, i això els dona la possibilitat d'utilitzar una mica les instal·lacions durant el dia.
Suposo que en el cas del càmping, com que sí o sí has de passar pel poble, no pel centre-centre, però almenys has de passar per alguns carrers del poble, ja almenys tens la tirada per almenys passar per la carretera del port, potser els turistes.
Jo, la veritat, fa molts anys que treballo allí i la sensació és que el turisme del càmping sempre hi ha, sempre fa alguna cosa al poble. Sigui anar al mercat, sigui llogar motos d'aigua, sempre baixen al poble, sempre van a comprar al poble. No, és un turisme que s'estaciona molt. Jo no sé què passa amb les urbanitzacions, val? Però al càmping estan durant el dia fent activitats i després baixen.
Nosaltres del càmping ho notem també, que ve molta gent amb el restaurant. A veure, ja no es queden allí, veus que surten a sopar. A millor durant el dia van a fer activitats i tot això, i després per la nit, no totes les nits suposo, perquè continuen el càmping, clar, però si alguna nit s'escapen la gent del càmping al poble a mig dels nostres restaurants.
Entenc que això ho noteu quan per exemple, Josep o Carme, quan arriben al vostre comerç i diuen vinc de
sí.
tal lloc, o m'han recomanat que vingui d'aquest lloc.
Sí, això m'ho diu. Sí, home,
i tant. Sí.
A més, que vinguin del càmping, que saps que, per exemple, tenen el bungalow o tenen la caravana allí, i que no tenen per què vindre al poble, igual com a l'hotel, no tenen per què venen a la pulsera tot inclòs. Hi ha molta gent que sí, que un dia o dos s'escapen al poble, igual a comprar-lo i que al restaurant. Sí.
Entenem que evidentment és per conèixer una miqueta més aquest entorn. Permeteu-me que parli de les referències exteriors, perquè, per exemple, tenim molt a prop un parc temàtic que és PortAventura, també ara Ferrari Land, és veritat. Hi ha gent que entenc que s'allotja aquí i que indiscutiblement doncs, va conèixer. També hi ha gent que va a Tarragona, coneixen tota la part romana, o Barcelona, perquè evidentment és una ciutat bona del món, una ciutat molt reconeguda, i segurament doncs, si la posem al mapa de ciutats més importants del món, ocuparia una de les posicions dels 10 ciutats més turístiques del món. No té res que veure que la gent vingui a l'Ametlla de Mar amb que pugui també conèixer aquest altre territori. Penseu que és bo que pugui estar aquí allotjada, que realment es pugui desplaçar i que no la despesa, diguem d'alguna forma, es deixi en altres zones i deixi de descobrir aquesta costa?
Jo crec que és bàsic i positiu de que la gent estigui aquí i que pugui anar a altres bandes, com la gent està a altres bandes i ve a la cala. Vull dir, si tenim la idea de que el turisme és som naltros i au, anem super equivocats. És bo que tindre PortAventura, és bo tindre el Delta de l'Ebre, és bo tindre Miravet, és bo tindre com ara, nosaltres ens ve molta gent que està a Salou, que està a Cambrils a passar el dia, mitjançant les oficines de turisme d'allà, mitjançant recomanacions d'allà, i, uh-huh. i gent d'aquí que va a la Ràpita, i gent que de la Ràpita que ve aquí, que va del Tebre, és que el turisme es mou, és mòbil totalment, i és bàsic tindre actius turístics importantíssims i que la gent se manegi.
Ho dic perquè dona la sensació que l'Ametlla de Mar, i sé que sempre que parlem de quan ens mirem l'Homelic sona raro, però és veritat que dona la sensació que tenim un turisme més especialitzat, i quan dic especialitzat no vol dir només en un sector, sinó segurament molt menys de turisme de sol i platja en algunes destinacions del nord de la Costa Daurada, o si mirem ja cap al sud, passat el Delta de l'Ebre, doncs també hi ha doncs, tota la zona de la costa castellonenca, moltes zones de sol i platja, de grans platges, de turisme d'apartament, i en canvi aquí ho tenim aquesta zona d'apartaments, perquè tenim grans urbanitzacions, també tenim, evidentment, instal·lacions hoteleres, però busquem que la persona que ve aquí visqui experiències, no? Que no sigui només anar a la platja, que està molt bé, sinó que s'intenta donar aquest valor afegit, no? a l'estada, a les vacances aquí, en un territori, no només parlo del nord, de la Costa PortAventura, però tenim un riu, tenim un delta, també tenim possibilitats, no? Al sud.
El turisme que tradicionalment ha vingut aquí a la cala és un més que turistes, són excursionistes. Són aquells que venen a passar el dia i se'n van. No hi ha una gran oferta hotelera o de càmping, perquè realment no n'hi ha. O sigui, tenim dos, tres, tenim molt pocs hotels. Provoca que la gent que vingui hagi de marxar el dia següent o durant el mateix dia. Llavors són excursionistes més que no pas turistes. Els turistes són aquells que venen a passar, estan a l'allotjament del càmping, a l'hotel. Amb això vinc a dir que realment les activitats que us ofereixen a la cala, qui ve especialment a fer quelcom. Ve a passejar pel GR, ve a fer alguna activitat nàutica, ve a conèixer la gastronomia,
Això és el que potser el, en aquest cas vols comentar, no? Que són més d'activitat que no pas d'estada típica de sol i platja.
Que també fan sol i platja, eh? Perquè si les platges estan plenes i també ho estan, però evidentment ha d'haver més activitat que aquesta i ho agraïm. Hem d'anar acabant, se'ns acaba el temps. Ens ha fet plorar, eh? I al començament ens deien, d'estar aquí tant d'estona parlant, eh? Però en fi, hem estat molt entretinguts. Arriba evidentment el moment de posar tota la cara a la graella, de que el peix, millor dit, la carn, utilitzarem i direm el peix, no?
Igual, car que peix.
Bueno, és igual. Però podem donar de tot, però si és peix, a més, d'aquí a pocs dies també torna a l'activitat tot el nostre sector de l'arrossegament i per tant doncs tindrem ja peix.
També podem ficar el marisc, l'arròs i tot el que tenim, en aquesta zona.
Exacte. A veure,
no és només peix i carn.
Producte del territori. Espero i desitjo que la temporada sigui molt bona. A final de temporada doncs espero també tornar-nos a veure per fer balanç, per comentar com ha anat, recordem, aquesta campanya de descomptes entre activitats nàutiques i comerços, també doncs evidentment com funcionen les activitats nàutiques, com funciona el sector turístic, d'allotjaments, d'hotels, de càmpings, en fi, tot el municipi com viu un estiu en el qual, si respecta, com he dit abans, el meu mapa del temps, i posa solets durant tot l'estiu, encara les quatre gotes que mos cronen a la bosca, com és costum, però ja està, esperem i desitgem que sigui doncs, un estiu molt i molt important a nivell d'afluència turística i de despesa turística a l'Ametlla de Mar. Josep Margalef, del Molí dels Avis, Carme Blanc, de Carme Blanc Design, també Sònia Vega, del càmping Ametlla, David Puente, del Tunatur, gràcies per acollir-nos, també a Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme, també, gràcies, perquè ja estàs com abonat també a la Cala Ràdio, al nostre programa. Els cinc, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molt bon dia i que tingueu una molt bona temporada turística.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
I nosaltres seguim ara el Sempre amb tu i, com bé saben, els de divendres arriba el moment de fer l'agenda del cap de setmana. Avui amb propostes que passen, evidentment, per la literatura, amb poesia i amb narrativa, i és que aquest dissabte té lloc l'entrega dels Premis Literaris de l'Ametlla de Mar. A les 7 de la tarda, a la plaça Joan Miró, dissabte, hi haurà la mostra oberta de poesia. A les 10 de la nit, recital obert i lliurament dels Premis de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, nit de poesia al carrer, amb premi per votació popular de la mostra oberta, i també a l'infantil i juvenil nit de poesia al carrer. Qui ens convida a assistir en aquest acte és l'Àngel Martí. Àngel, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Us convidem a tots este dissabte a la plaça Joan Miró, a partir de les 7 de la tarda, mostra oberta de poesia, amb votació popular, és a dir, que el públic té molta importància en aquest premi, 20 participants, també tindrem música en directe, i a partir de les 10 de la nit, lliurament dels premis Nit de Poesia al Carrer, Premi Narrativa a l'Ametlla de Mar, Premi Poesia i l'espectacle.
Moltes gràcies, Àngel, allà hi serem demà a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, a la Joan Miró, i aquesta mostra de poesia, i després a les 10 de la nit seguirem amb el recital i el lliurament dels Premis Literaris de l'Ametlla de Mar d'aquesta edició 2018. I atenció, perquè mos ve un cap de setmana esportivament important, la 100% Half, diumenge, millor que deixin el cotxe aparcat a casa i que vagin a peu si han de fer alguna cosa, perquè hi haurà moltes restriccions de trànsit i que poden consultar, per cert, a través del Evando. Però, evidentment, doncs, aquesta no és només l'activitat esportiva, perquè també tenim gimnàstica rítmica, més celebrant el 20è aniversari de la trobada comarcal del Baix Ebre, aquí al pavelló de l'Ametlla de Mar. Tot plegat i d'alguna cosa més de futbol ens ho avança en l'agenda esportiva la Sílvia Argentó. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Avui divendres l'Infantil B disputa Jesús i Maria un quadrangular amb els equips del Santa Bàrbara, el Jesús i Maria i el Camp Redó. El dissabte al matí a Reus, el Benjamí Federat disputa un torneig de migdia. El dissabte, durant tot el dia també, el Benjamí Llobarrets es desplaça a les Borges del Camp. Diumenge, durant tot el dia, l'Alevià disputa l'últim torneig de la temporada a Jesús i Maria. Pel que fa a la gimnàstica rítmica, demà dissabte, durant tot el matí, tindrem la 20a trobada de gimnàstica rítmica al pavelló municipal esportiu. I el diumenge, durant tot el matí, tindrem la Half 2018 al port de l'Ametlla de Mar.
Gràcies, Sílvia, bon cap de setmana i també bon estiu, perquè ja doncs, se'ns acaba tota aquesta activitat esportiva. Esperem doncs, seguir-te saludant al llarg d'aquest estiu sempre amb tu. I amb això nosaltres acabem des d'aquestes instal·lacions del Tunatur, des de bord del catamarà, que ja saben aquesta activitat nàutica que els trasllada davant de la nostra costa, les gàbies d'engreix de la tonyina roja a Balfegó, per fer un banyet entre centenars de tonyines gegants. Una activitat molt visitada pels nostres turistes, com hem pogut escoltar en aquesta tertúlia, i esperem que sigui així el nostre municipi funcionant i donant molt servei. Des d'aquí avui ens acomiadem, de dilluns i tornem, com sempre, aquí al Sempre amb tu, a partir de les 12. Per cert, sàpiguen que a partir del dilluns el Sempre amb tu el podran escoltar a les 12 del migdia en directe, com bé saben, i a les 9 de la nit, perquè a les 8 comencem ja un programa especial, Jocs en Xarxa, per contar-los tot el que ha de vindre en referència als Jocs Mediterranis de Tarragona 2018, que queden ja, pocs dies, 7 perquè comencin. Això és tot des del Tunatur, al Port de l'Ametlla de Mar. Gràcies, bon cap de setmana, adeu-siau.